camins.
A veure, centrem-nos. Dic perquè farem una mica d'informació de servei abans de començar. Aquest és l'equip que jugarà la final de la Champions. Per si esteu una mica despistats, és l'himne del Manchester City, val? O sigui, aquest jugarà la final de la Champions. I aquest altre? L'Internacional de Calcio. Fantàstica, fantàstica, fantàstica cançó. Com a himne, molt bé. És a dir, aquests dos. Aquest no. Cuando pierde dan la mano. O sigui, aquest equip que posseix aquest himne d'altra època, de fa molts anys, aquest no jugarà. Recordeu, aquest sí. El City sí jugarà a la final de la Champions i aquest altre també. Aquest no. Aquest altre no. Aquest altre no. Aquest no. Us queda clar? Doncs això.
Dicho esto, buen viaje vuelta a España.
Tenim moltes coses a celebrar avui, estem contents. Ahir va ser una nit gran per Catalunya, pel futbol, per tothom que estima aquest joc fantàstic, perquè quin bany, quina repassada, que meravella. Doncs es va jugar la veritable final de la Champions. Ara queda que l'equip de Guardiola doncs ho remati el dia 10 de juny a Istanbul contra l'Inter de Milà i tindrà aquesta Champions, aquesta tercera Champions, després de les dues que va guanyar aquí a Can Barça. En aquest cas sí, amb el Manchester City, un equip madur, un equip fantàstic. Quina primera part, quin vendaval. El Madrid esborrat de la fase del terreny de joc. Un goig. Jo avui feia una enquesta al meu Twitter, molt humil, perquè han contestat 10 persones, però bueno, molt agraït per aquestes respostes, i vaig dir, no sé qui us ha fet més il·lusió, si la Lliga del Barça o el meneo de Guardiola. I de moment, prou empatat, però la gent va gaudir més ahir amb el meneo. Per cert, també estem molt contents perquè en aquests moments, a Cannes, al Festival de Cinema Internacional de Cannes, s'està acabant la primera projecció d'Indiana Jones i el dial del destí, que ja hi ha gent que l'ha vista i els odio profundament. O sigui, que ja hi ha gent, espectadors normals, que han assistit a aquest primer passe d'Indiana Jones i el dial del destí, que s'anirà repetint durant aquests dies al Festival de Cannes, fora de concurs, però bé, és que al final és la guanyadora, ja sense rival. Estarem molt atents de com ha anat aquesta evolució, com surten els espectadors, i tal vegada, si tot va bé, demà podem fer alguna petita connexió amb algú que ja l'ha vista perquè ens faci 5 cèntims. Moltes coses us he explicat ja i encara no us he dit la bona vesprada de rigor. Per tant, ara mateix faig justícia i us dic bona vesprada d'aquest dijous 18 de maig del 2023, dia 1, després d'un nou pas per aquest programa de Verónica García Morales, que ens va regalar aquesta estona que ens regala cada 3 setmanes de reflexió al voltant, en aquesta ocasió, dels hàbits de lectura, importants per moltes coses, i també d'aquestes noves tendències masclistes que s'estan instal·lant en una part de la joventut. Sempre és un plaer la visita de Verónica. I dia 1, després d'això.
Voy con Paula Moreno, que me sigue en este estreno. Tengo a Guardiola jugando al tiempo que yo lo quiero. Voy con Torrijas, o tenido cuando fijas. La mirada viene fija, flow que viene, prepárate la valija. Hoy vamos a ganar esta campaña electoral. Tengo la música en el compás, pelos locos para bailar. Música viene para pasar. ¿Dónde
no pude dejar de escoltarlo. Si vuelvo a recuperar, bueno, ahora os diré, no puedo recuperar, pero va a ser el rapper Sefo acompañado del seu escuder Juancra. Valen pasar per aquest estudi i ens van parlar del seu art, de la seva música, de la seva creació, variant urbana de la poesia, i a més ens va regalar aquesta meravella d'improvisació, improvisat tot, amb elements recurrents del programa, moment fantàstic dels nostres dimecres. Per cert, Paula Moreno, no donaré detalls, però avui ve molt rapera, li falta la gorra i les medalles penjades al coll, però N'hi ha detalls rapers en Paula Moreno. Si voleu recuperar els continguts de la ràdio nocturna de la casa, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per Maria José Mendoza, Maria José. Recordeu, Twitter @CaminsEstel, Instagram CaminsEstel, tenim també una aplicació Radio Estel oficial, pàgina web radioestel.cat. YouTube i Més Estel és música, YouTube és vídeo, allà podeu veure i escoltar les actuacions de Sefo i de Juancra impactants. Avui dijous se m'escapa el bol ja de les mans, ja estic nerviós, esperonat, espitat i de tot. Avui dijous tornem a la càrrega, començarem per l'actualitat amb la Júlia, amb la Carla, amb la Caselles, que la tenim seguint la campanya electoral, amb l'alegria que la caracteritza, i aquests mofletons, no la coneixeu de vista, però té uns mofletons així com una cosa pronunciada. Un detall que us regalo. I tot seguit una entrevista per la reflexió. La Fundació Arrels aixeca la veu i diu que en la campanya electoral ningú pensa en el sense sostre. Per tant, avui reflexionarem sobre el no disputat vot del sense llar. Serà de seguida. I a la part final del programa no ens visitarà Salvador Aragonès perquè el tenim una mica malaltó, una mica indisposat, i per tant s'ha quedat a casa a fer bondat. Tindrem una substituta que esperem que estigui a l'alçada, però igualment farem Economia en Valors patrocinat per la Caixa. Carla, Júlia, Júlia, Carla, Caselles, Fundació Arrels, Reflexió Social, Salvatore, no, la seva substituta, serà una dona, ja us ho dic, la seva versió d'Economia. Des d'ara i fins les 9, benvinguts de nou a la Ràdio Nocturna. Avui fem el programa amb la samarreta del City i fantasejant amb la veu trencada de Pep Guardiola. Aquí, a Ràdio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
El único que sonríe en la calle es el político de turno. Aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene...
Camins, la bona vesprada, a Ràdio Estel.
Dale que dale, bla, bla, bla.
Les persones que viuen al carrer veuen constantment els seus drets vulnerats, drets com l'habitatge, dret a la intimitat, a descansar, a la mobilitat, a gaudir dels espais socials o culturals, també a la higiene, a la integritat física. Haver de viure al carrer també fa gairebé impossible poder votar i presentar-te com a candidat o candidata, clar. Per impossible que siga, doncs, aquesta visibilitat de la vulneració de drets, des d'Arrels, la Fundació Arrels, ens presenten una proposta que volem destacar i presentar-vos aquesta vesprada. Es tracta de la seva pròpia campanya electoral amb persones candidates que han viscut al carrer o que són voluntaris o treballadors de l'entitat i amb propostes polítiques concretes. Per parlar-nos una mica de tot plegat, d'aquesta iniciativa sorprenent, també de com tenim la situació de les persones sense llar ara mateix, ja podem saludar el director d'Arrels Fundació, ell és Ferran Busquets. Ferran Busquets, bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies per estar amb nosaltres un cop més, amic de la casa. Sempre ets molt amable per atendre i explicar-nos la vostra causa i les vostres iniciatives. Ferran, clar, és que ho hem escoltat molts cops, no? I sempre em sembla que és una situació intolerable i colpidora que les persones que viuen al carrer es senten així, invisibles. També són invisibles pels candidats a l'alcaldia, en aquest cas?
Bueno, nosaltres hem estat fent una mica de seguiment aquests dies sobre el que estava dient, i la veritat és que el sensellarisme no és precisament la causa que més se'n parli. Es parla del dret a l'habitatge, però no es parla massa, o per no dir parla pràcticament res, de les persones que tenen més vulnerat aquest dret a l'habitatge, precisament.
Uh-huh. Per tant, una de les carències que podríem atribuir als alcaldables, que jo crec que com a mínim s'ha d'alçar la veu i reivindicar. Clar, ara hem conegut aquesta iniciativa vostra, aquesta campanya electoral alternativa, la llista de candidats i candidates a l'alcaldia. Què us ha mogut a fer aquesta iniciativa?
El que ens ha mogut sobretot és això, aquesta és la pregunta que has fet abans, certament, no? És doncs, donar paper precisament a aquestes persones amb una campanya en què estan doncs, invisibilitzats. No? Nosaltres volem fer visible aquestes persones que no apareixen ni en les converses, ni en les propostes, o en molt poques propostes, i molt menys en la campanya.
Clar, i com heu pensat portar-lo endavant? De manera real, amb actes reals, només de manera simbòlica? Una mica com heu planejat aquesta estratègia perquè aquestes persones que són invisibles per tantíssima gent, també pels alcaldables, doncs puguin ser escoltades?
Nosaltres el que proposem és que el dimarts vinent farem una presentació d'aquests alcaldables, per dir-ho així, d'aquestes persones, per a que puguin dir la seva, i evidentment convidem a tothom aquest dimarts 23 a les 6 al nostre míting electoral que farem al carrer de Riereta, que almenys la ciutadania que vulgui escolti aquestes persones i les seves propostes.
Fantàstic. Teniu pensat fer, a part d'aquest acte que ara m'expliques, no sé si teniu pensat fer alguna altra cosa, o en principi us centreu en aquest acte del dia 23 i després ja veurem.
Bueno, farem córrer aquesta veu i tenim també alguna altra proposta que anirem explicant en breu.
Fantàstic, doncs molts ànims, perquè jo crec que val molt la pena. L'Anna Maria, el Gustavo, l'Andrea, el Daniel, la Catalina, són algunes de les persones que fan arrels en el seu dia a dia, persones amb experiència de viure al carrer, que acompanyen també treballadors, voluntàries, amigues de l'entitat. Totes elles formen part de la llista de candidates i candidats d'arrels a les eleccions municipals. Ara de seguida podrem saludar a una d'elles, però abans, Ferran, volia preguntar-te com tenim ara mateix la situació del sense sostre a la ciutat de Barcelona?
Ara mateix, amb les dades que contem de l'any passat, estem parlant de que a Barcelona hi ha aquestes 1.200, més de 1.200 persones dormint al carrer.
Sí.
I la situació, malauradament, mentre estem parlant, no canvia molt des del darrer cop que vam parlar, no? La realitat és que continuen invisibilitzats, que la situació està molt complicada, que l'habitatge és un problema molt gran i que nosaltres continuem ficant-ho sobre la taula per a que les drets d'aquestes persones siguin reconeguts i algun dia puguem revertir aquesta situació.
Mira, jo ja sé que la resposta, tu ara ho deies, quan anem parlant normalment les converses es repeteixen perquè costa conscienciar a les persones que poden prendre decisions per ajudar a aquesta problemàtica, però t'ho torno a preguntar perquè tu m'expliquis, Ferran, creus que s'està prestant prou atenció a aquest problema? Jo ja sé que hi ha molta invisibilitat i totes aquestes coses, però evidentment aquesta carència continua,
Bueno, evidentment, la situació de les persones sense llar, i sobretot les que dormen al carrer, i moltes altres també, evidentment, continua, no estan a la llista de prioritats, però com en general la pobresa, La pobresa és una situació que no volem apostar, i fa poc el pla pilot de la renda bàsica, per exemple, s'ha aturat, no?, que era una bona proposta, no? Llavors, en aquest sentit, la pobresa, en general, no està sobre la taula i mentre no estigui ben ficada sobre la taula, no la reconduirem i hem de recordar que pobresa, dormir al carrer, és molt de patiment per a les persones.
Perquè, segons la vostra visió, la teva visió, la teva experiència, tot el que reflexioneu des d'arrels, quines accions o mesures consideres que serien la pedra angular, no?, la base, el fonament, per assolir un canvi real i que sigui, que tingui durada en la situació de les persones sense llar?
Nosaltres el que proposem sobretot és, evidentment, l'habitatge, no?, que això és una de les coses molt complicades, però que és la clau per poder resoldre aquest problema. I després, per una altra banda, també, nosaltres el que proposem és que s'obrin espais petits per la ciutat, perquè aquest espai petit, mentre aquest habitatge no arribi, i per algunes persones en concret, és molt bàsic. També volem que totes les persones, totes les persones que venen al carrer, tinguin algun tipus de suport i que siguin ateses i conegudes per tots els suports, no? Perquè les entrevistes que vam fer l'any passat ens diuen que això no estava passant. I després també, evidentment, habilitar recursos bàsics, dignificar aquestes persones sense criminalitzar-les i revisar les ordenances de municipals.
Perquè, clar, si es tracta, jo t'estic escoltant, són coses molt bàsiques, són coses que inclús sonen fàcils, Ferran, quan ho expliques. És a dir, amb tots els recursos que tenen les administracions, l'Ajuntament o la pròpia Generalitat, jo no sé aquí si la despesa seria tan gran com posar-se mans a l'obra i dedicar una partida suficient perquè aquestes persones puguin tenir com a mínim aquests recursos bàsics, que és el primer punt per després, mica en mica, acompanyats per vosaltres, per altres professionals, poder inserir-se en la societat. Tu creus, heu fet un càlcul de quant costaria, si seria molt costós això?
Bueno, la llei, les entitats que promovem la llei del sensellarisme, quantifiquem aquesta despesa no amb xifres molt altes, és una xifra una mica així perquè podien ser, doncs, podíem estar parlant de 70, 80, 90 o 100 milions l'any d'euros tranquil·lament, però probablement és una xifra més alta, però la que és veritat és que no és una de les despeses més grans i seria perfectament assumible, no? Les entitats aquestes que promovem la llei del sensellarisme, el que està clar és que les qüestions més bàsiques són realment... és una aposta realment que cal fer i a vegades hi ha solucions com, per exemple, canvis de la llei d'estrangeria, que això, evidentment, a nivell estatal, són coses que el cost econòmic no és... No sé si n'hi ha pràcticament en aquest sentit.
Exacte. No, segurament hi ha un tema molt burocràtic que té a veure també amb la voluntat, amb posar-s'hi, amb arremangar-s'hi, a fer les coses fàcils, que moltes vegades... Tu feies aquest exemple, no?, de la renda bàsica, que, bueno, que s'ha quedat saturada, que moltes persones no podien accedir a aquest laberint, no?, per arribar a aquestes ajudes, doncs moltes vegades és insuperable i veritablement és per reflexionar, per tant, doncs me n'alegro que puguem reflexionar també aquí a l'antena de Radio Estel. Tenim, ara mateix també podem saludar a una de les persones que és present amb aquesta candidatura que heu presentat. Ella és l'Andrea Fernández, que forma part de l'equip del Carrer. Andrea, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Mira, abans que res, sí que m'agradaria que em fessis 5 cèntims de què vol dir que formes part de l'equip del Carrer. En quin sentit treballeu les persones que formeu part d'aquest equip des de la Fundació Arrels?
Bueno, l'equip del Carrer som un equip de 4 persones ara mateix que anem pels districtes de Barcelona, estem dividits pels districtes. I sobretot el que intentem és arribar a les persones que estan en una situació més cronificada i moltes vegades no arriben a diferents recursos i les acompanyem en tot el seu procés de, bueno, creant un vincle, no? Uh-huh. I detectant les seves necessitats i acompanyar-les en totes les seves decisions.
Uh-huh. A mi em sembla que aquesta tasca és, bueno, evidentment, tots els que teniu diferents departaments a la Fundació Arrels, des dels més administratius, des dels més de carrer, com és el vostre, em sembla una tasca, jo no sé com la vius tu, però em sembla una tasca que deu ser molt, Andrea, no sé si estic equivocat, de paciència, d'usar molta paciència i molt de carinyo, no? Imagino, per arribar a aquesta gent que moltes vegades, com hem escoltat, doncs està tancada també a rebre una ajuda. És així?
Sí, jo crec que sobretot la clau està en el carinyo, no? En el vincle, en escoltar la persona, en canviar una mica el paradigma i entendre que la persona té necessitats i tempos diferents dels teus, que moltes vegades ens trobem amb això, no? De que els recursos no estan adaptats a les necessitats de les persones i és al revés, que les persones s'han d'adaptar als recursos. Llavors, quan tu crees un vincle amb la persona, crees un espai de confiança, sobretot en persones que tenen la confiança tan trencada, és molt important això, el carinyo i l'escolta activa i el temps.
Ferran, no sé si vols afegir alguna cosa i valorar una mica aquesta tasca que fan des de l'equip de Carrer. Ara entrem una mica en la llista de candidats i també en les propostes electorals que heu fet, que sembla molt interessant reflexionar sobre això, però si vols afegir alguna cosa al que explica l'Andrea, doncs endavant.
Bueno, jo crec que l'Andreu ha explicat molt bé, no? Aquest equip de professionals i voluntaris que estan al carrer, jo crec que és el contacte principal cap a aquestes persones que no tenen absolutament ningú, no? I a vegades hi ha persones que no tenen cap tipus de suport més enllà d'aquestes visites d'aquests professionals i voluntaris i sovint d'aquests veïns, que nosaltres pensem que és una tasca molt important d'aquests veïns anònims que s'apropen a aquestes persones. Però bueno, jo penso que ho ha explicat molt bé l'Andrea.
Fantàstic. I escolta, ja per acabar, ara entrem en el tema electoral, que és molt interessant que la gent estigui al cas d'aquesta iniciativa, però clar, ja que us tinc, jo estava pensant que 4 persones, no sé si... És a dir, us manquen voluntaris o és un equip que ja considereu que és suficient? Perquè amb tota la tasca que cal fer, no sé si a lo millor podem fer una crida per si hi ha persones que volen ajudar. Imagino que també cal una preparació i una formació. Com tenim aquest tema, Ferran?
Bueno, sí, bueno, Andrea comentava 6-4 professionals i el suport d'aquests voluntaris també. Però,
perfecte.
Bueno, nosaltres en aquest sentit l'equip de voluntariat doncs, sempre està per ampliar, però que en aquest sentit tothom que tingui interès doncs, es pot dirigir a nosaltres i podem veure a nivell de carrer o de qualsevol equip, segons el moment, les necessitats i sobretot bueno, el que la persona realment li motivi, doncs, només cal que ens posin en contacte amb nosaltres.
Fantàstic. Andrea, la vostra llista de candidats i candidates, sou 6 persones de perfil molt diferents. No sé si els tens una mica al cap, si ens els pots presentar. Jo tinc aquí la llista, però m'agradaria escoltar-te a tu, perquè, clar, teniu perfils molt diferents, efectivament. Qui formeu aquesta llista?
Doncs en aquesta llista estem al Giorgio,
sí.
que el Giorgio va estar durant un temps en situació de carrer i ara està jutjat i també treballa amb nosaltres a l'equip del Centre Obert.
Uh-huh.
Després també tenim a l'Anna Maria, que l'Anna Maria també va estar en situació de carrer i ara també col·labora molt amb nosaltres.
Uh-huh.
Per altra banda, també tenim el Gustavo, que el Gustavo també va estar durant un temps en situació de carrer.
Sí.
I ara, bueno, també ens ajuda molt a la sensibilització, no?
Fantàstic.
Tenim a la Catalina, uh-huh. que és una voluntària al taller d'arrels, que el taller d'arrels també és una part fonamental de l'entitat i uh-huh. com a voluntària fa una tasca molt bona. Tenim el Daniel, que és metge i té una perspectiva molt maca també a nivell de salut uh-huh. amb persones sense llar.
Uh-huh.
Està el Jordi, que també va estar en situació de carrer i ara més participa al grup d'ètica d'arrels, que en aquest àmbit és molt important reflexionar. I per últim tenim a la Eva, que és l'advocada també d'arrels, que ens ajuda molt a defensar els drets de les persones en situació de sense llarisme.
Uh-huh. A mi meravellen aquestes històries, no?, de persones que han viscut aquesta realitat tan crua i després de sentir-se ajudats, de sentir-se estimats, són capaços, no?, d'insertar-se també en la vostra fundació per seguir aquesta tasca que és estupenda. Li dieu la llista invisible. Evidentment, podem intuir per què, però, Andrea, ens pots explicar per què la llista invisible?
Bueno, una mica del que parlàvem abans, no? De que moltes vegades a les propostes polítiques no apareixen canvis ni propostes per canviar la situació de les persones que es troben en situació de sense llar i sobretot per evitar la cronificació, no?
Uh-huh.
I també visibilitzar que hi ha moltes persones que estan al carrer que no poden votar i que si volguessin, per exemple, presentar-se a un partit polític, probablement o no podrien o ningú les votaria, no?
Uh-huh.
I és visibilitzar, doncs, això que està invisibilitzat.
Uh-huh. Ferran, Andrea, podem repassar breument, perquè heu fet 6 punts de propostes electorals molt concretes, algunes idees les avançava abans el propi Ferran, obrir espais petits a cada barri perquè centenars de persones deixin de dormir al carrer, això seria un primer punt, atendre totes les persones que viuen al carrer, que imagino que des de la vostra fundació no doneu a l'abast, perquè són moltíssimes, garantir el padró a totes aquestes persones. Clar, això m'ha cridat l'atenció, Ferran. Evidentment, aquestes persones no tenen padró i això els dificulta també altres tipus d'iniciatives que vulguin fer, no?
Sí, de fet, l'empadronament és la porta d'entrada a molts drets. Llavors, el fet de que... Sí que hem de dir que a Barcelona, en concret, l'empadronament sense domicili fix és una... És una ciutat que ho està fent bé, però encara queden moltes persones que aquest empadronament no el tenen i uh-huh. creiem que és una prioritat accelerar i que tothom ho tingui, no?
Després també parleu d'habilitar recursos bàsics com dutxes, consignes, menjadors a cada districte de la ciutat. També modificar les ordenances de convivència per garantir aquests drets de les persones sense llar. No criminalitzar les persones que viuen al carrer des dels serveis municipals. Tenim aquests prejudicis encara? És a dir, se'ls mira de manera diferent? Andrea, per exemple, tu que tens aquest contacte directe?
Nosaltres el que veiem al carrer és que sí. I el que ens sap més greu, de certa forma, és que les persones acaben normalitzant aquestes situacions.
Sí, eh?
Hi ha moltes persones que a vegades se senten ja com part del mobiliari, uh-huh. Que no formen part de la societat, no? Per exemple, els casos d'arquitectura hostil, que acaben enviant un missatge de no ets benvingut aquí, no formes part de la societat, no? I al final ho acaben normalitzant.
Uh-huh.
I persones que porten anys i anys al carrer, no? I aquesta idea de és que no volen sortir del carrer, i no és que no vulguin, és que ho han acabat normalitzant per pura supervivència.
Uh-huh.
I el que parlava abans el Ferran, de que és important que aquell veí, no, que saluda, que porta una mica de menjar, que fa un somriure, és superimportant per sentir que formes part d'aquesta societat encara.
Petits gestos que mica en mica fan camí i que són molt importants. Si voleu, amics oients, amigues oients, si voleu conèixer més en profunditat allò que defensen des d'Arrels Fundació i aquesta iniciativa, les persones candidates també, podeu acudir dimarts, dia 23, la setmana que ve, a les 6 de la tarda, al vostre míting electoral, que serà al carrer Riereta 24. És així, Ferran?
Exactament. Esteu tots convidats a conèixer a l'André i a la resta de candidats, que són persones molt interessants i d'una qualitat de coneixement i de respecte d'aquesta defensa dels drets excepcional.
Exacte. Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació, Andrea de l'equip de carrer d'Arrels, molts ànims, ànims en la vostra particular campanya que considero molt digna i molt necessària. Gràcies per estar al Camins, per explicar-la, i de veritat, ànims, perquè la tasca que feu és necessària, indispensable, diria jo, i segurament molt dura. Gràcies, Andrea. Ferran.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, nosaltres que fem una pausa i continuem a la ràdio nocturna. Economia en valors sense Salvatore.
Los años siguen pasando, pero no se arregla el mundo. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar.
Y ahora, amigos de Radio Estel, una pequeña pausa de apenas dos minutos y enseguida volvemos con esas chicas que tanta alegría transmiten a los oyentes. Pausa y regresamos.
Radio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Hi ha milers de raons per triar Mémora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Com a mínim 8.760. Les mateixes cores estem al teu costat, atenent-te les 24 hores del dia, cada dia de l'any. Perquè som persones cuidant persones. Tria Mémora, a Tanatori de les Corts.
Mireia del Pozo presenta els dissabtes a les 10 del matí el Plusvàlua Dones, el programa que situa en el mapa les dones d'avui dia. Emprenedoria, economia, salut, edatisme, violència de gènere. Plusvàlua Dones, cada dissabte a les 10 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
Improviso lo llevo, mi amiga Paula Moreno lleva el control técnico como un arquero magnético. Vuelvo mañana también, porque a las 8 es la vesprada, es clara.
Amb Rafa Sanahuja.
Con María José juego en las redes sociales para que esta música se meta por tu cuerpo y por tus canales. Saludo pa Carla y también a Julia.
Y altres persones que expliquen coses.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix Caixa Forum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. Caixa Forum Plus, Fundació La Caixa.
20 minuts i arribarem a les 9 de la nit. Seguim en directe. Ens endinsem ara mateix en la secció Economia en Valors. Fins al final del programa, la nostra secció sobre el món de la vilpecúnia, produïda pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials i patrocinada per La Caixa. És dijous i lo lògic, lo habitual, ja ho sabeu, jo crec que no ha fallat mai, és que estigui amb nosaltres Salvador Aragonès, el gran, el mestre Yoda de l'economia, Salvador Aragonès, un gentleman, però avui ha tingut, m'ha cridat a mitja tarda, ha tingut una petita indisposició i hem convingut que era millor que es quedés a casa i descansés. Per tant, hem buscat una substituta, en aquest cas, de nivell, que per mi, a partir d'ara, assumeix el paper de Salvador Aragonès amb totes les de la llei i espero d'ella el millor. Júlia Julve, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Escolta, jo t'anomenaré Salvador per no despistar-me.
Vale.
Perquè jo, clar, estic acostumat i ara si dic Júlia pot ser que se'n vagi tot a Norris, per tant jo seguiré la meva, la meva línia, aquí el tenim.
I jo tu com t'anomeno?
A mi Rafa.
No em facis la trola, eh?
No. Vale. Rafa. Vale. Vinga, ara és moment, ara és quan Salvador saluda a tothom amb una pompa i circumstància fantàstica.
Bona tarda a tots vostres, a tots valtros que ens escolteu els dijous a Ràdio Estel, a la secció d'Economia, i salutacions, òbviament, a la resta que fa el programa, Rafa Sanahuja, el productor, el millor de tots, Ferran Capdevila, i a la nostra Paula, la Paula Moreno, el control, i és que ho controla tot, Rafa.
Ho controla tot. La tens caladíssima, Salvador, la tens caladíssima.
Va, i comencem amb una notícia com a aperitiu. La inflació a Espanya puja només al 3,8%. Estem guanyant el pols de la inflació,
fantàstic.
Rafa.
Fantàstic. Doncs seguirem així fins que dobleguem el braç fort de la inflació. Amb qui parlarem aquest dijous, Salvador?
Mira, doncs parlarem amb Joan Blancafort. Es celebra aquesta setmana la 42a edició del Saló de l'Automòbil de Barcelona amb la participació d'una trentena de marques en el recinte firal, sí, de la ciutat comtal. No està Volkswagen, la marca que ven més vehicles a Espanya, això com a punt. A més, el Saló acull també les motocicletes. Aquest és un moment per parlar del motor, de veure quina és la seva situació, i per això, com dèiem, convidat a Joan Blancafort, secretari general del Gremi del Motor, portaveu de FECABEM, la patronal catalana de la distribució d'automoció que representa els comerciants dedicats a la venda de vehicles de Catalunya.
De Catalunya, molt bé. Doncs ja el podem saludar, el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Joan Blancafort, bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies per estar amb nosaltres. Ja veus que tenim la baixa de Salvador, que s'ha trobat una mica malament aquesta tarda, però ens ajuda la Júlia a fer l'entrevista i a fer tota la secció. Per tant, vinga, posem fil a l'agulla. Joan, el 2023 és un any d'incerteses, una mica en el món de l'automòbil. El cotxe elèctric no acaba d'arrencar d'una manera definitiva. La gent, el comprador, té una mica allò de... una mica de por, es resisteix a canviar de cotxe per un elèctric. Manca tal vegada una estabilitat en l'economia i per això les persones assalariades tarden en canviar de cotxe. També, de vegades, fa una mica de mandra aquest canvi al cotxe elèctric, no? Perquè dius, bueno, ja estic acostumat a la benzina, sé com funciona, com serà l'altre. No sé què n'opines de tot plegat i de com veus el moment aquest any de l'incertesa en el món de l'automòbil. Joan.
Bueno, jo bàsicament dir-vos que aquest any certament és un any molt complicat. Estem afrontant un moment de disrupció, però jo ja que porto uns quants anys en el sector, de fet, us haig de dir que sempre ha passat que hi hagi molts moviments, però sí que és cert que aquest moment és molt, molt especial, molt especial. Eh? Sí. Com m'has comentat, sí, el cotxe elèctric, les dades, els indicadors que tenim, és que estan pujant les matriculacions de cotxes elèctrics, però no de la manera que esperàvem, l'expectativa que teníem. L'expectativa que marca, diguem, la Unió Europea i que marca també el NIEC, el Pla Nacional, no s'estan complint. Estem per sota, vull dir, hi ha dos indicadors bàsics. El primer està relacionat amb les matriculacions i l'altre amb les instal·lacions a punt de recàrrega. I respecte al conjunt de l'estat espanyol aquí a Catalunya, doncs estem de la fase alta, estem a la part alta, però sí que respecte als altres països de la Unió Europea, doncs estem per la part baixa. Ens trobem també, ara relacionat amb la por que té el comprador, doncs sí, hi ha algunes qüestions que són bàsiques. La primera seria el tema del preu, que el preu del vehicle elèctric és més elevat. També és cert que hi ha un pla d'ajudes Moves, però aquest pla d'ajudes Moves té algunes deficiències que costa, per exemple, molt en cobrar, des del moment en què sol·licita fins al moment...
Quina sorpresa, que costi cobrar una ajuda, això és sorprenent, Escolta, Joan, una pregunta que em ve al cap. Està clar que hi ha molts matisos que ara mateix el consumidor, el potencial comprador d'automòbil, el pot tenir una mica paralitzat, però tu dius, és una mica més car aquest preu del vehicle elèctric, però després es compensa d'alguna manera amb la manera que té d'alimentar-se, és a dir, l'electricitat en aquest cas és més barata que la benzina, o no? O és similar?
És més econòmica, però clar, requereix una inversió inicial amb la compra del vehicle, hi ha un diferencial de preu, i després també, lògicament, amb la instal·lació del punt de recàrrega, perquè normalment, bueno, una bona mesura és carregar en origen. Carregar en origen o destí, és a dir, tenir-ho habilitat. Evidentment, s'està fent una xarxa per poder carregar en el camí, en el trajecte que fas. Però certament, el millor, en els casos dels vehicles elèctrics, pues, que puguis carregar o el moment de sortir o el moment d'arribar al punt. Uh-huh. Origen i destí.
Senyor Blancafort, hi ha un punt que tampoc està massa clar, l'alça dels tipus d'interès i també la incertesa dels microxips. Com veu aquests dos temes a mig termini?
Bé, els tipus d'interès és una qüestió que afecta a totes les activitats, d'acord? Estem en un moment convuls i el que passa que ja s'ha anat suavitzant una mica també el tema de la crisi que hi ha hagut, de la pujada dels preus dels subministres, hi ha hagut una inflació en l'any anterior molt més desbocada i això el que ha passat és que els tipus d'interès han pujat perquè el Banc Central Europeu i els bancs, per exemple, l'americà també, han anat incrementant tant els tipus per mirar de refredar una miqueta l'economia.
Sí.
Sembla que això es va posant dintre de la normalitat. De fet, volia cridar l'atenció sobre el recent pacte que hi ha hagut entre la patronal i sindicats, que s'ha aconseguit estabilitzar una mica les pujades d'any en any. De manera que la previsió és que això es vagi estabilitzant en aquest terme econòmic. I voldria també fer referència al tema dels microxips, que és un tema més sectorial, però que li diria que ja es va resolent. De fet, els hi puc dir que anunciada que amb el tema de producció estem ara aquí a Espanya per sobre d'un 20% i que l'exportació, conseqüentment, també ha millorat un 25%. Per tant, el tema del microxip es va resolent.
Hi ha entre els ajuntaments, especialment a Barcelona, una lluita contra l'ús de l'automòbil als carrers. Pensa que els nous ajuntaments que sortiran aquest 28 de maig seran més permissius de cara a la mobilitat? I quin tipus de mobilitat espera el sector de l'automòbil en els propers anys?
El sistema que estem preveient en el sector és que hem de situar en el mig la persona que es desplaça, d'acord? A l'usuari, i que pugui escollir entre diferents tipus de mobilitat. Cada vegada està sent més així, de manera que l'oferta de mobilitat és molt més àmplia i el vehicle privat, el que és el cotxe, la moto i la furgoneta, hi ha altres solucions, hi ha altres alternatives, però sí que és cert que el sector, el que ens estem trobant és que les matriculacions i les transferències continuen incrementant-se. Sí que és cert que estem per sota dels moments de prepandèmia, però els dic que en aquest últim aquest quatrimestre que estem en curs, les matriculacions i les transferències estan creixent per sobre dels dos dígits. I després el parc mòbil continua creixent, de manera que podem dir que el projecte de mobilitat que oferim des del sector continua tenint vigència.
Joan Blancafort, ja per acabar, no sé si ens pots fer una mica una valoració, un petit anàlisi d'aquest Saló de l'Automòbil, on hi ha, en principi, no masses novetats i no exposa aquesta marca, la Volkswagen, quan és la que més ven a Espanya. No sé si aquesta absència la consideres molt destacada, Joan.
És evident, aquest any ha costat, ha sigut difícil d'aconseguir que hi hagin marques. Però sí que diria que hi ha novetats, perquè precisament hi ha una irrupció, hi ha unes 30 marques que exposen i de les quals 6 són xineses. De manera que l'oferta de producte que hi ha, no hi ha Volkswagen, no hi ha altres marques, però sí que és cert que hi ha novetats importants per part de marques que no tenen tanta presència, però que estan procurant fer-se un nínxol dintre del mercat català.
Per tant, hem tingut aquest punt a favor, és a dir, la nova empremta de les noves marques que, com a mínim, sí que tenen aquesta voluntat d'exposar-se i d'augmentar les seves vendes.
I també voldria fer referència que, sobretot el cap de setmana passat, va haver-hi una gran afluència de gent.
Molt bé.
Va coincidir també amb el Saló de la Motocicleta, perquè el Saló de la Motocicleta es va celebrar aquest passat cap de setmana i dos dies més anteriors. Ara ja s'ha tancat, però que de cara a el que queda demà i aquest cap de setmana, esperem que també hi hagi continua una bona afluència perquè realment val la pena visitar-lo.
Doncs ens sumem a aquesta voluntat, evidentment. El Joan Blancafort és secretari general del Gremi de Motor, portaveu de la FECABEM, la patronal catalana de la distribució d'automoció que representa els comerciants dedicats a la venda de vehicles a Catalunya i que avui ens ha fet aquesta valoració del món de l'automòbil, especial atenció al moment del vehicle elèctric i les noves mobilitats i també aquest saló de l'automòbil que s'està duent a terme. Joan, mil gràcies per estar amb nosaltres i que acabi d'anar molt bé doncs, tot el que esteu vivint.
Gràcies i desitja també al Salvador que es millori.
Efectivament, segurament es millorarà perquè ha estat una cosa molt lleu, però li hem donat aquesta festa perquè sí, perquè ho necessitava i nosaltres encantats d'ajudar-lo en el que puguem. Gràcies, Joan.
Bona vesprada.
Bona vesprada. Vinga, nosaltres que fem una petita pausa, escoltem la Falca de la Caixa, que és qui ens alimenta aquesta secció, i tornem a les notícies de la mà del sucedani de Salvador Aragonès, Julià Julve.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix Caixa Fòrum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. Caixa Fòrum Plus, Fundació La Caixa.
Vinga, doncs tenim uns minuts per explicar-vos algunes notícies. Vodafone, per exemple, anuncia... Ui, aquesta notícia no és massa positiva, eh? 11.000 acomiadaments i posa la seva filial a Espanya sota revisió estratègica. Com és això, Salvador?
El grup ha posat la seva filial a Espanya sota revisió estratègica, tenint en compte, Rafa, totes les opcions potencials, el que dona a entendre que es contempla fins i tot una desinversió. Igualment, el grup ha anunciat una reducció, com deies, d'11.000 ocupacions en 3 anys, que s'iniciarà pel centre corporatiu i Alemanya i Itàlia. No se sap ben bé com quedarà Vodafone a Espanya, ni si romandrà en el país.
Doncs estarem ben atents. Ara atent, Salvador, perquè venen moltes xifres. Aquí s'ha d'estar molt fi. La taxa d'inflació interanual de la zona euro puja una dècima a l'abril, fins al 7%, enfront del 6,9% del mes de març. Total, la diferència és mínima. Mentre que la Unió Europea, els preus van alleujar la seva escalada un 8,1% des del 8,3% del març, acumulant 5 mesos de moderació.
Ja saps que m'encanten les xifres. Entre els països de la Unió Europea, les taxes d'inflació interanual més baixes es van registrar a Luxemburg, 2,7%, Bèlgica, 3,3%, i a Espanya, un 3,8%, mentre que les taxes anuals més altes es van registrar a Hongria, 24,5%, Letònia, 15%, i Txèquia, 14,3%, segons les dades publicades per Eurostat. A la zona euro, a l'abril, l'energia va registrar una alça interanual del 2,4%, després de la baixada del 0,9% del mes anterior, mentre que el preu dels aliments va alleujar la seva escalada del 10%, des del 14,7%. En el cas dels serveis, els preus van pujar a l'abril un 5,2% interanual, una dècima més que al març, però els béns industrials no energètics es van encarir un 6,2%, 4 dècimes menys que al març.
Déu-n'hi-do, ha estat com revisar la quiniela, això.
Sí.
Hem fet un 1x1 de tot el que ha passat amb aquesta inflació europea. I vinga, encara us podem explicar que el preu del lloguer dels pisos, si sou llogaters o llogateres, ho sabeu, puja un 7,3% al mes d'abril.
Ai, el preu del lloguer, encara que no ho sembli, ja que la pujada interanual a l'abril va ser del 7,3%, segons dades del portal immobiliari Fotocasa. El cert és que es tracta de la pujada interanual més moderada dels últims 5 mesos, Rafa.
Bueno.
Això no ha estat problema perquè a tancament del mes passat el lloguer es trobés en el seu màxim històric, d'11,6 euros per metre quadrat, un 1,2 més que el mes de març.
Vinga, doncs encara us podem explicar una darrera notícia, tenim encara uns minuts. Per exemple, parlem de les exportacions russes de petroli que assoleixen el seu màxim després de la invasió a Ucraïna. Això encara cueja, eh?
Encara cueja, molt.
Encara cueja.
El passat mes d'abril, Rússia va exportar més petroli que en cap altre mes des d'aquesta invasió d'Ucraïna l'any passat i, segons l'Agència Internacional de l'Energia, gairebé el 80% dels enviaments de cru es van dirigir a la Xina i l'Índia. Cal recordar que entre els dos països sumen un terç dels habitants del món. Les exportacions russes de petroli van augmentar en altres 50.000 barrils diaris a l'abril fins a assolir un màxim de 8,3 milions després de la invasió, molt per sobre dels 7,7 i 7,5 milions de barrils diaris que registrats de mitjana el 2022 i 2021, respectivament.
L'augment, bones dades.
Sí, l'augment dels enviaments reflecteix l'èxit de Moscou a l'hora de trobar nous clients que comprin el seu petroli, des que Europa va bloquejar les importacions i nous vaixells per transportar els carregaments a aquests mercats. No obstant, els ingressos mensuals de Rússia per exportacions de cru van ser un 27% inferiors als de l'abril del 2022, en part a causa del descens dels preus mundials de l'energia. El petroli rus també ha cotitzat amb un descompte respecte als punts de referència mundials a causa d'un límit de preus imposat pel G7 sobre les exportacions russes de petroli i productes refinats de petroli imposades al desembre i febrer, respectivament. Què et sembla?
Em sembla que ho has explicat molt bé i que jo només podria, doncs, empitjorar aquesta informació si afegís alguna cosa. Escolta, moltes Digue'm. Gràcies, moltes gràcies. Fins aquí les notícies, Salvador.
Fins aquí.
Gràcies. Una salutació a la teva dona, a la Maria Lluïsa.
De part teva, ja li donaré records.
Ens va agradar moltíssim la teva que vinguéssiu els dos dijous que ve.
He de dir que ella va estar encantada de venir, Rafa, molt amable, va ser molt amable i va estar molt bé passar una estona amb tu a Camins.
Fantàstic. No, ara de veritat, Júlia Llull, gràcies per aquest suport. Avui, que Salvador el tenim una mica malaltó.
Gràcies
de veritat,
a tu.
Un plaer. Gràcies, Júlia, t'escoltem a l'informatiu de les 9.
Sí, i una abraçada al Salvador,
des d'aquí, efectivament, i de tot l'equip que t'estimem, Salvador. Vinga, nosaltres escoltem la Falca de la Caixa i recollim.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix Caixa Fòrum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. Caixa Fòrum Plus, Fundació La Caixa.
Deixem un silenci tens perquè hi hagi una tensió de dir acabarà el programa, no acabarà el programa. Allò la gent espera. Doncs sí, acabarà, perquè queda minut i mig a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dijous de la segona temporada de Camins, amb un home que si hagués pogut li hagués fotut 12 gols a les forces del mal ahir a la nit, sense pietat, Ferran Capdevila a la producció. Per cert, demà el tindrem absent, Ferran, et trobarem a faltar, però gaudeix molt de la vida i de tot el que trobis al teu camí, mai millor dit. Tenim a la Júlia Julve i a la Carla Buigas a la redacció. Avui Júlia Julve doblement explotada perquè ens ha fet de Salvador Aragonès. També la participació especial de la Caselles On Tour després del menjar de l'àpat que s'ha fotut amb l'Ernest Maragall. Doncs encara tenia forces per informar-nos de la visita d'Alberto Núñez Feijóo. Bon dia. La nostra segona vida, la virtual, és a les expertes mans de Maria José Mendoza. 1 + 1 = 7. I la clau de tot plegat... Dark Paula Moreno, DJ Paula Moreno, a les vies de so i al muntatge musical. De seguida, informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Atenció, avui dia de despropòsit, però sense Pol Marsadot i amb Joan Trias, el seu substitut Ascendil. Per tant, ens trobarem d'aquí una estona. Nosaltres que ho deixem aquí, demà tornarem, dia de revolució, Totum i Maria José, que ens portarà tendències. Per tant, ho tornarem a fer. Bona nit, cuideu-vos.
Dicho esto, buen viaje vuelta a España.